TDT comença el tercer temps.
Avui amb el refresc de Sònia Gelmà i també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Un dia ric, un dia ple de coses per comentar que analitzarem en aquest tercer temps i que començarem amb les conclusions. Ricard, què t'ha agradat?
La gran actuació coral del Barça sense Messi, Suárez i Dembélé. Ara deia Griezmann, quan falten jugadors importants l'equip fa un pas endavant, però això no és tan fàcil i l'equip ho ha fet des del primer minut amb futbolistes que no són gaire habituals, que tenien pocs minuts amb el primer equip, que venien de lesions com Rafinha, que debuten com Carles Pérez, que gairebé debuten com De Jong, com Griezmann, i l'equip s'ha comportat amb una intensitat bestial, amb una convicció en allò que feia. Ha fet un primer quart d'hora fantàstic, amb pilota i sense. S'ha repartit els esforços defensius, ha estat rigorós en atac, ha fet un partit, diria que molt bo per l'alçada de temporada que som, i ha rebut un gol estirant la dinàmica negativa, però ha sabut reaccionar mentalment. Li han sobrat mitja hora, li ha sobrat mitja hora quan perdia 0-1 al minut 40. Crec que el Barça avui ha fet un pas endavant, que és una sort i un goig veure aquesta actuació col·lectiva quan hi ha problemes, veure que l'equip funciona més enllà de les seves individualitats. Ja ho vam veure l'any passat, en moments en què va faltar Messi, ho hem tornat a veure, i jo crec que aquesta és una excel·lent notícia, sobretot pels que dubten de les possibilitats de l'equip.
Precisament, parlant de dubtes, alguna cosa que et faci dubtar?
Mira, no, en aquest cas no tinc dubtes, no tinc dubtes que Griezmann ha assumit la responsabilitat per marcar diferències. No tinc dubtes que Griezmann avui ha dit no hi ha Messi, no hi ha Suárez, a part que és el més liés de la classe i avui diu que el tercer gol li ha ensenyat Messi, a banda que tingui els seus moments de LeBron, que per cert, punt pel Bernat Coll, que ja ha apuntat el tema LeBron James, ha assumit la responsabilitat en la posició de fals nou, ha tingut llibertat, s'ha mogut per on volia, ahir deia Valverde, ell també s'ha de buscar la vida, ha caigut a les bandes, ha aparegut entre línies, ha aprofitat molt la seva capacitat per combinar la gestació de la jugada, aquelles 23 participacions crec que eren que el laboratori ens ha marcat en el primer quart d'hora, que després ja ha regulat, aquesta presència constant en el joc, i sobretot quan no ha aparegut tant ha marcat diferències amb la rematada. El primer gol és una molt bona desmarcada i una bona rematada, el segon és una rematada només per jugadors escollits, i després del seu sacrifici defensiu, la seva generositat quan ha perdut la pilota. No jugarà aquí, no jugarà en aquesta posició, no serà fàcil que pugui marcar diferències perquè tot no girarà al seu voltant quan hi hagi Messi, Suárez. Haurà d'adoptar un altre rol. Els dubtes mai no han estat per la qualitat individual de Griezmann, sinó pel seu encaix, perquè el rol en serà un altre. I el que tindrà difícil Griezmann és treure-li el rendiment que li ha tret avui, el rol que ocupava avui, el rol que ocuparà tradicionalment en aquest equip. Aquest és el gran repte, aquesta és la gran incògnita sobre el rendiment de Griezmann. Quan hagi de jugar i repartir-se els espais amb Messi, Suárez, sobretot a la banda esquerra, s'hi podrà tenir el mateix pes que ha tingut avui. Ara bé, ha aprofitat l'oportunitat, ha dit, avui, en lloc de dir, no, és que com a mi no em van fitxar per això, jo vaig jugant, avui ha dit, avui falten Messi, Suárez, venim de la derrota de Sant Mamés, deixa que jo ho accepto. I això només ho fan els jugadors especials.
Hi ha alguna cosa que et costi o no puguis entendre?
Sí, no entenc que Carles Pérez encara no tingui plaça fixa al primer equip, a la primera plantilla. No ho entenc avui i no ho entenc durant tot l'estiu amb el serial Neymar. Carles Pérez ens ha ensenyat dues coses avui. Jo ja vaig parlar al Gamper i ho vam comentar sobre el paral·lelisme del rol secundari de Carles Pérez, allò que Pedro va donar al trident del Barça amb Guardiola abans que vingués Neymar. Al futbol hi ha el davanters i sobretot els grans equips, hi ha estrelles.
No sé si hem perdut el Ricard Torquemada, que ens estava parlant de Carles Pérez i d'aquesta irrupció en el partit d'avui, amb aquesta comparació que ja hem fet durant el maig amb Pedro, amb
o
aquell jugador canari.
També ens ve el cap Juli, sí. com a davanter, que no és extraordinari, però que aporta moltíssimes coses a l'equip.
un Pedro que recordem jugar al Chelsea, on entre d'altres coses, no sé si vau veure la Supercopa d'Europa,
un partidàs,
va fer un partidàs. Bé, doncs no sé si tenim el Ricard.
Sí, deia que al futbol hi ha estrelles autosuficients capaces de marcar diferències, i hi ha sobretot les davanteres de tres membres, futbolistes, actors secundaris que coneixen molt bé el seu ofici, i Carles Pérez, com ho feia Pedro, i no el vull comparar ni posar aquest nivell de qualitat, sí, en el seu rol, coneix perfectament l'ofici d'extrem, i avui ho ha demostrat en la pressió, en el moment d'oferir-se l'espai, quan havia d'encarar, quan ha de fer la diagonal i quan remata, quan s'ofereix per una associació, quan ha d'aixecar el cap i filtrar una passada, quan ha de contemporitzar i jugar en curt, ha participat en els gols, en el primer gol participa per connectar amb Sergi Roberto per la centrada, en el cinquè gol comença amb la diagonal, el gol que fa, és a dir, ha estat present en moltes situacions transcendents. Però Carles Pérez no mai voldrà ni aspirarà a ser un jugador que marqui diferències al Barça, però sap perfectament fer el rol de qui ajuda a marcar diferències, i justament un jugador que ha sabut tota la vida fer aquest rol i ha estudiat totes les assignatures per arribar a ser el jugador que ajuda a marcar diferències, ha de tenir la possibilitat al primer equip de continuar ajudant a marcar diferències. I en aquesta plantilla ha de tenir cabuda, si com a cinquè davanter, com a sisè, com a quart, depèn del que passi. Segurament, vaja, segur, no tan sols ni tan sols ser titular, perquè ha arribat Griezmann, però sí per tenir minuts de qualitat. I avui ho ha demostrat, ni li ha passat els nervis ni la responsabilitat. I a banda de ser una aposta d'algú de la casa, quan parlem de jugadors de la casa, a vegades també se'ns van els ulls amb alguns futbolistes i no valorem prou els jugadors que no tenen una mirada atractiva, però que tenen molt futbol a les seves botes, com Carles Pérez.
Són les conclusions del Ricard Torquemada. Mentre el Camp Nou encara queda gent que resisteix a marxar, sona música de discoteca, i un jugador del Barça s'ha quedat a la gespa sota les ordres de preparadors físics fent exercicis, fent un entrenament específic. És un tití que avui no ha disputat ni un sol minut en aquest partit, que el Barça ha guanyat 5-2 davant del Betis. Prenem posicions i continuem al tercer temps.
Jo sóc del RAC, i quan el meu fill està de colònies i es posa malalt, també els truco, perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan perdo les claus de casa també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Doncs hem tingut un quart d'hora explosiu a la segona part per rematar el partit, eh?
Sí, i jo ho extendria el partit sencer. És veritat que el descans del marcador no era tan bon i de bon tros, però a mi em costa recordar un partit que m'ho hagi passat tan bé últimament.
Sí.
Hem tingut grans nits, eh? El 3-0 del Liverpool, però així actuacions corals com la d'avui aniria més enllà. No és que ens ho haguem passat bé a fora, és que jo he tingut la sensació que els que eren a dins també gaudien del que estaven fent. Això és una impressió no comprovable si no els hi preguntem, però bé, no sé, jo volia començar per aquí perquè estic d'acord que a aquestes altures de la temporada i amb tots els condicionats que tenia el partit d'avui no és fàcil fer el partit que ha fet el Barça, i en aquesta línia em trec el barret amb Valverde. Tants cops l'he criticat, avui recordes el descans que parlàvem, s'escalfa Arturo Vidal,
sí, sí, sí,
i que fins i tot jo m'he abraonat fora de Jong, sí. Doncs ha resistit la temptació,
s'ha guardat el canvi,
ha resistit la temptació perquè el que li demana el cos ell, o el que li hem vist fins ara, i jo entenc el que volia fer, ell tenia la impressió que al Barça li faltava arribada rematada i ha dit, el millor que tinc a la banqueta és Arturo Vidal, com ha demostrat en el gol. I s'ha resistit i ha encertat. I també ha encertat en la gestió dels joves avui. Primer amb Carles Pérez, que li ha respost de manera meravellosa. I us sentia discutir sobre les jerarquies, que potser no li tocava a Ansu.
Què
doncs mira, jo discrepo. Hem vist Collado, que podia haver fet exactament el mateix que ha fet avui i Ansu, i que segurament té molt més recorregut i mèrits, i segur que Abel Ruiz també té més recorregut que Ansu. És a dir, que no li tocava, és evident.
Però amb 16 anys ha aprofitat els minuts que ha tingut?
No, per descomptat. Jo estic d'acord amb el Carles, que no és Messi, però que és un jugador especial, jo crec que és evident. I diré més.
No qualsevol debut amb 16 anys al Barça.
No, per això.
A primera divisió.
Diré més. Una possible manera de que no se'ns en vagin els jugadors bons del filial, del futbol base, és que vegin que no han d'esperar 20 anys a debutar. És a dir, segur que els hi has de fotre 2 milions d'euros a ell i als representants. Això no en tinc cap dubte, perquè a Anglaterra o on sigui els hi donen. Però si tu, aquest nano avui li has donat un caramel que li dura un any. Vaja, si no és que, si no, és que no té cap sentit de la perspectiva.
Home, no, hem sentit el pare tot gira i ho has sentit. Que
el pare anava de rua avui.
Ni menjaven ni dormien durant tota la setmana. Vull dir que sí, que tens raó. Que
jo crec que és una manera molt intel·ligent de fotre'ls a la butxaca. I després...
Doncs està ben vist.
Vaja, no ho sé, eh?
Estratègicament
no dic que no tingueu raó, que Abel Ruiz, que Collado avui segur que estan pensant, i jo què?
No, però és veritat que s'han de seleccionar...
No, clar, no jugarà cada dia.
Clar, i amb 16 anys és evident que aquest és un projecte escollit.
Però Valverde, per exemple, altres dies, amb 4-0 o 5-1 al minut 30, doncs treu Artur, que dius, no, doncs no cal avui ja. I vaja, jo crec que l'ha encertat, no sé.
I què t'ha semblat Carles Pérez? Que no té una mirada tan atractiva, tan llaminera, jo crec que mai...
T'he vist a venir en la comparació elíptica amb Riqui Puig.
Mai en el futbol base ningú no ha apostat, crec, per Carles Pérez com un jugador per ser important al Barça.
Bé, llevat de García Pimienta, que l'any passat el va convertir en titular indiscutible.
I no ho ha fet gaire malament, no?
No, jo crec que s'ha guanyat que continuïn comptant amb ell. Ja ho hem dit al descans, jo crec que no de manera... Evidentment no com a titular, però el paral·lelisme que fèieu amb Pedro, que jo no estic d'acord que fos un jugador secundari, Pedro va acabar sent un jugador primera espasa, perquè va ser titular l'any de Wembley, per exemple, però jo crec que el paral·lelisme està molt ben tirat.
Escolta'm, has mantingut el dubte amb De Jong a la segona part?
Sí, home, avui vist en directe he pensat que necessitarem temps.
No calia... Creus que li convé més jugar de mig centre que d'interior?
Per mi sí. Això que has explicat de que estava massa arraconat a la banda, jo també, a mi també m'ho ha semblat, però no ho sé, és que m'he quedat fred perquè em sembla que és un jugador amb una personalitat brutal i avui, en què gairebé em costa posar-li un paró a algú, a mi m'ha deixat fred, però és evident que acaba d'arribar, que ha de conèixer l'escenari. Vaja, allò que diuen de l'adaptació, jo hi crec. És a dir, jo no li puc demanar a un tio que porta dos partits aquí que sigui la seva millor versió, però la primera part m'ha deixat fred perquè l'he vist molt poc participatiu.
Jo crec que també forma part, com dius, de l'adaptació, de jugar un mig camp de 3, que ell no hi està acostumat. Jo va dir el dia del Gamper que hi havia algunes coses diferents respecte al que feia l'Ajax i el que ha de fer a Camp Barça. I també aquesta convivència de la posició de mig centre i la posició d'interior, a ell també li resta continuïtat en el mateix rol, sinó que alterna dos rols, i això fa que probablement la seva adaptació sigui
per
més lenta.
Deixa'm dir molt ràpid, Sergi Roberto, que a mi no m'agrada com a migcampista, avui ho ha fet tot bé. Partit, per mi, dels millors que li he vist, si no el millor com a migcampista del Barça.
Comentari absolutament just i que et dignifica com a...
Injust?
Just.
Ah, perdó.
Sí, just. I que et dignifica com a emissor, perquè ja sabem que hi ha gent que entén que no és gaire transcendent com a migcampista i que li costa ajudar a marcar diferències, i crec que avui en la connexió amb Griezmann ha estat una de les aixetes que ha permès que el Barça capgés el marcador. Bé, doncs, Jordi, quedem per dissabte. És una Barça a hora d'hivern, això de les 5 de la tarda.
Sí,
espero que no se'ns travessi la migdiada.
No, home, no. Si juguen com avui, encara menys, ja t'ho dic ara.
Vinga, bona nit.
Una abraçada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El Camp Nou continua la música de discoteca. Deixeu-me que faci una sal al Jordi Costa abans de marxar, perquè em sembla que li toca votar, oi?
Sí, m'ho he deixat. Pregunta-li.
El millor jugador del partit.
Griezmann.
Que ens ho deixi aquí.
Griezmann, mira, ho ha dit ell mateix.
Molt bé, gràcies, Jordi.
Antoine Griezmann has dit, eh?
Antoine Griezmann.
Confeti inclòs.
El petit príncep. Sí, molt a favor del confeti, molt.
Home, tots aquests estiguen
calcinant a la NBA, clar. Els lebronistes l'hem entès.
Què han de dir?
Bona nit.
Escolta'm, Quimet, que passi el vicepresident.
Vicepresident Borda.
Jordi Borda, bona nit.
Bona nit.
Grans notícies en la nit d'avui, eh? Esportives i no esportives.
Estic absolutament d'acord.
Oi?
Estic absolutament d'acord amb
això. Aquí col·loques avui, Borda.
Com que aquí col·loco?
No, aquí no. Vens, vull dir.
No. Home, Rakitic...
Això no és una anècdota, no? Com ha explicat el Campos?
No és cap anècdota. El que ha explicat el Campos de l'interès de la Juve i la setmana que ens queda de mercat, això serà interessant. Però he acabat amb aquest partit amb què coincideixo amb vosaltres, que feia temps que no m'ho passava tan bé, o com a mínim els últims mesos, pensant que és un partit que tindrem com a referència, potser no en el futur pròxim, allò a curt termini, però sí que l'haurem d'anar revisitant al cap del temps, si és que va passant l'evolució lògica que ha d'anar passant, perquè fixa't avui, Rakitic fora, Messi, Suárez mirant-s'ho des de la graderia, el jugador que has fitxat de manera multimilionària i que ha fet més en un partit que Coutinho i Dembélé en tota la seva trajectòria al Barça,
assumeix, marcant diferències,
i no només això, assumeix el lideratge, estableix aliances, es converteix en referència, i això a mi m'ha agradat bastant, i em sembla que avui...
I els nens de la casa.
Això, és que avui podem insinuar una mica què pot ser en el futur, perquè algun dia, ja sé que és un tabú, però algun dia haurem d'imaginar un futur sense el supermega crack, i com a mínim tenir...
Jo també ho he pensat, això, Jordi, que a vegades tenim molta por quan s'acabi aquesta etapa, i és veritat que evidentment que el trobarem a faltar a ell. El que no sabem és el rendiment que podrà tenir el Barça sense ell, que jo crec que pot mantenir-se alt. Que el trobarem a faltar és veure'l cada dia, però jo no estic tan segur que quan el Messi marxa el Barça s'ensorrarà i passarà a tornar a viure etapes fosques. Jo crec que hi ha camins que poden conduir a que el Barça continuï sent competitiu. Ara bé, que no se'n vagi mai, perquè veure'l cada dia és una alegria.
No, i no estem dient que el toqui marxar, però a qui els hi toqui gestionar això han de tenir com a mínim mecanismes per preparar una resposta col·lectiva.
Clar.
O individus que siguin capaços de liderar quan es produeixi aquest buit, o no només el buit, sinó la decadència inevitable que en algun moment també li passarà a Messi,
no?
La transició del final de l'etapa Messi cap al que vingui després. I a mi avui, ja sé que costa dir-ho, però avui m'ha semblat insinuar en els jovenets, en Carles Pérez i sobretot en la manera com ha brillat Griezmann i com ha assumit la responsabilitat, doncs una mica de garantia per aquest futur.
Us he de dir que Rubier ha fet una roda de premsa gairebé clandestina, dues preguntes, i ha aprofitat que no hi havia gaire periodistes, sobretot que els periodistes sevillans, però li han fet dues preguntes, m'ha dit el Dani Batxiller, que controlava la roda de premsa, i que ha estat molt curta, d'aquí que ja fa estona que som a l'espera que arribi Valverde a la sala de premsa. Jordi, tens companyia?
Sí, aquí la Sònia Gelma, que és al Camp Nou amb nosaltres.
Ah, la tens tu, la companyia.
Sí, bona nit. Sí. Mira, ahir quan vaig saber que Messi finalment segurament ni entrava a la llista de convocats, que després es va confirmar, saps allò que dius? Demà precisament he decidit anar al Camp Nou. I avui tinc aquella sensació d'aquella pel·lícula que entres i et fa mandra veure, i a poc a poc vas veient, no, que li estic veient cosetes, i he sortit pensant, la nominen als Oscars
sí,
i tot.
Crec que ha passat una mica, excepte el Where Are You From, que venien contents de venir al Camp Nou, li ha passat a bastanta gent, això. Li
sí, ha acabat valent molt la pena aquest partit.
És que jo crec que és un partit de unes quantes bones notícies, que les anirem analitzant i comentant ara durant aquest tercer temps. Jo demà les... Que se parla, Valverde?
Sí, los últimos partidos que hemos jugado en pretemporada, incluso el pasado día en Bilbao, yo creo que el otro día nos hicieron un gol a última hora, un golazo, pero creo que dominamos el partido. El primer tiempo el Atlético estuvo bien, fue un partido disputado y bueno, perdimos de la misma manera que en alguna jugada aislada podíamos haber ganado. Y bueno, seguimos en una línea parecida. Hoy yo creo que hemos hecho un gran partido. Y fíjate, también incluso hemos empezado muy bien, y en la primera jugada nos han hecho el gol y bueno, hemos tenido que remontar.
A pesar de...
Son declaraciones de Valverde a Movistar La Liga.
Con Arturo Vidal calentando todavía con 0-1, ¿qué veías que no te estaba gustando?
Bueno, no, me estaba gustando como estábamos jugando, pero al final cuando si ves que vas perdiendo y depende cómo puedes ir al descanso, siempre piensas que puedes hacer alguna cosa. Entonces, pues bueno, era una alternativa que estaba manejando. y porque al final, bueno, a pesar de todo necesitas marcar. Yo creo que el gol que hemos hecho, el empate, el irnos al descanso con el empate nos ha hecho bien, nos podíamos haber ido incluso por delante por las ocasiones que hemos tenido, y luego después hemos tenido un gran arranque. Yo creo que el ritmo del partido ha sido alto y a nosotros nos interesa que el ritmo sea alto, sobre todo que lleguemos arriba con claridad.
No estaba Leo, no estaba Luis Suárez, no estaba Dembélé, y parecía que todos los focos estaban puestos en Griezmann, y ha jugado un partidazo el francés.
Bueno, yo creo que en líneas generales todos hemos estado bien. Es verdad que por ser un fichaje y ocupar esa plaza en la delantera, y al no estar, al haber tantas ausencias, pues la gente estaba un poco más pendiente, un poco de su juego. Él ha salido muy enchufado, pero yo creo que un poco como todos, ¿no? También ha estado muy bien Rafinha, ha estado Carles Pérez, en fin, y los del centro del campo. Yo creo que al final doy más valor un poco al global, aunque evidentemente para él hoy era un día importante.
No ha jugado Rakitic, ni siquiera ha calentado. ¿Significa eso que esta semana se puede acelerar su salida, o era una decisión estrictamente deportiva que hoy no jugase? El otro día tampoco fue titular en Bilbao.
Bueno, mira, hay muchos jugadores en la posición del centro del campo. El otro día jugó de titular a Leña y hoy no estaba en la lista. Y bueno, al final tienes que elegir entre unos jugadores y otros. Y en este caso, pues bueno, el partido ha ido de una manera. El otro día no empezó jugando y entendí en el descanso que tenía que entrar, y hoy pues no lo ha hecho.
La última, y cuando ves a Ansu Fati, 16 años, le tienes que decir, oye, que convocado de momento, y luego lo tienes que decir, oye, mira, que vas a jugar. ¿Qué le has visto? ¿Qué le ves? Porque se le ha visto un buen partido, pero tú, ¿qué le has visto para decir, tienes que estar aquí con esta edad?
Bueno, evidentemente es un jugador que tiene cualidades. Es verdad que es muy joven, que tiene que seguir un proceso, pero es verdad que le hemos visto cosas que, bueno, que pensamos que en esta situación él nos puede ayudar, y tiene ese desparpajo. Además, es rápido, encara bien, y muchas veces eso que decimos, que no miras la edad cuando los jugadores son muy mayores, depende del rendimiento, y en el caso de los jóvenes pues también, ¿no? Ha salido por Carles Pérez, que ha hecho un gran partido, y estamos contentos por ellos.
Ernesto, enhorabuena, muchas gracias.
Bien. Las declaracions d'Ernesto Valverde a Movistar La Liga.
Encara no ha arribat a la sala de premsa. Hem sentit aquestes primeres declaracions de Valverde. Som a l'espera de la sala, en aquesta sala. Sònia, t'ha agradat el Barça, entenc, doncs?
Sí, m'ha agradat força el Barça. M'ha agradat individualment, m'han agradat força jugadors, i algun que encara els estem esperant, però que estic convençuda que a poc s'adaptaran. I et dic, respecte a l'expectativa que tenia avui aquí al Camp Nou, m'ha semblat un molt bon partit del Barça. I jo, per exemple, era molt escèptica amb Griezmann, i continuo sent-ho quan hi siguin Messi i Suárez, però avui li he vist que té personalitat per tirar del carro si ho ha de fer. I confeti. Bé, això seria per mi el punt negre de la seva actuació.
Serà un dels temes que tocarem en aquest tercer temps. El Barça no ha necessitat Àngel de la Guarda, però ja sabem que en tenim un 24 hores els 7 dies de la setmana.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Escoltem a l'Anglet.
Pero también la primera parte, yo creo que hemos hecho las cosas bien, sin meter los goles, pero con ocasiones, con balón en el área rival y con recuperación alta. A seguir así y a ver lo que pasa en los partidos que vienen.
Clement, se esperaba mucho de Griezmann, ¿no? Y ha sido el líder, doblete, asistencia, celebración incluida a lo LeBron James. ¿Cómo has visto a tu compatriota?
Bueno, la celebración no me importa mucho, pero los goles y la asistencia, la verdad que fue muy, muy bien para él y muy, muy bueno para nosotros, porque necesitamos estos gestos de crack, y él lo tiene.
Clement, después de la derrota en San Mamés, ¿este 5-2 sirve de bálsamo para estar más tranquilos?
Bueno, siempre tenemos que ganar. ahora hemos hecho un buen partido, pero la semana que viene tenemos otro partido y habrá que ganarlo también. Y si no lo ganamos, tendremos que seguir y que intentar ganarlo los próximos. Tenemos una presión, lo sabemos, pero este partido nos ayuda porque yo creo que hemos hecho las cosas bien desde el principio hasta el final.
Que debute en el Camp Nou un chaval de 16 años no pasa todos los días. Explica un poco cómo lo has visto. Estaba nervioso el chaval, luego cómo acaba el partido, cómo estaba en el vestuario.
Bueno, era el momento ideal para debutar, ¿sabes? Con 5 goles, con un poco de margen. Y ha hecho unos minutos muy, muy buenos. Se lo ve en el entrenamiento que tiene calidad. Ahora hay que trabajar para aprender de todos los jugadores que tiene a su lado y no me preocupo también mucho por él.
¿Ha sido clave la reacción del equipo después de encajar el primer gol para que no aparecieran los fantasmas?
Bueno, los fantasmas de qué partido? ¿Del año pasado?
Bueno, y de las dudas del primer,
del primer partido, bueno. No, yo creo que hemos sido recto hasta el final. Cuando hemos encajado este gol, estábamos un poco tocado, pero durante pocos minutos, porque al final hemos atacado de nuevo y procurándonos ocasiones de gol.
Sin duda que la nota negativa fue los dos goles que nos convirtieron, ¿no?
Sí. Pero bueno, tienen dos ocasiones de gol o tres, meten dos goles. A veces pasa. Yo no me gusta, pero bueno, a veces pasa. Hay que aceptarlo.
Se ha hablado mucho en los últimos días de Ousmane Dembélé. Ayer dijo el míster que siempre se hace la bola muy grande, ¿no?, cuando se habla de Ousmane. Tú que eres compañero y amigo suyo, ¿cómo valoras estos actos de indisciplina que tiene a veces el futbolista?
Difícil de valorarlos. No soy el que decide si tiene que ser sancionado o no. A mí es un compañero y, claro, prefiero que está en el campo con nosotros, que juega, que se entrena con nosotros. Ahora está lesionado y hay que comer el pan negro, no sé si se dice así. Tiene que comer el pan negro para volver a jugar.
Es una expresión en francés.
Sí, yo creo. No sé.
Tiene que trabajar mucho.
Sí.
Neymar tiene que comer pan negro.
No lo conozco y no sé, no soy el que elige también estos temas. Hay que hablar con los jefes.
¿Pero te gustaría verlo en el Barça o no, Neymar?
Bueno, si es un buen jugador, tiene calidad, a ver lo que pasa.
Doncs haurem de buscar això de comer pan negro, exactament què vol dir en francès, perquè Dembélé ho ha de fer. Jo crec que vol dir que ara ha de passar i treballar dur per la seva recuperació.
El planeta està en perill i no estem fent prou per salvar-lo. L'única manera de posar fre al canvi climàtic és viure'l. Vine a The Zone of Hope, una exposició immersiva única a Europa, fins al 20 de gener a Barcelona. Entrades a thezoneofhope.com. Entrada gratuïta per tots els clients de les operadores d'aigua d'Agbar.
Doncs el pa negre
fa referència al pa que menjaven els pagesos. Estic llegint aquí una expressió, una traducció en francès, diguem-ne, una explicació.
Manger le pain noir,
però fa referència a això, al tipus de pa que menjaven els pagesos que patien en comparació al pa blanc que menjaven el rei.
És una penitència.
Hi va haver una pel·lícula catalana que va ser el pa negre.
Llibre.
Molt bona, no? Sí. Una pel·lícula inspirada en un llibre. Sí.
És una penitència, que se'n deia, és a dir, un sacrifici que haurà de fer ara. Haurà de guanyar-s'ho des de baix, lluitant i patint.
Com els pagesos contra el rei.
De Mili Teixidor, el llibre del pa negre.
Molt bé. Hem obert el tema Griezmann, mentre esperem Valverde, i us convido, Xavi, Bernat, Jordi, Sònia i companyia. El que hem vist avui és més una demostració del seu talent i de la seva personalitat que no pas un inici de la història del Barça. Ho dic perquè ha ocupat un rol que no és el que li toca.
Clar, aquest és el dubte, el gran dubte. És a dir, que Griezmann és bo, ho sabíem. I avui, simplement, ho hem confirmat. Quan dic bo, vull dir bo plus, és a dir...
Sí, especial.
O especial, que ve un tio aquí al Camp Nou i et fa dos gols, el dia del seu debut, i que ho lidera tot això, és a dir, un crac. El problema és d'estructura futbolística del Barça.
Aleshores... Però és molt ric, Bernat, futbolísticament és molt ric, i és veritat que avui tenia molta més llibertat i ha pogut lluir tot el seu futbol i la seva capacitat de decidir partits, perquè avui el partit, en bona part, el decideix Griezmann, o sigui, o posa la punteta final al bon joc col·lectiu de l'equip. És veritat que no lluirà tant un partit que jugui obert a l'esquerra, cert, però sumarà.
Jo, a més de tot això que diu, el veig un paio intel·ligent, I a més, per qüestió de nacionalitat, el veig acompanyat a dins el vestidor per un tití, l'Englet.
Ricardo Arquemada de la TET de Catalunya Ràdio. El Barça ha començat molt bé des de l'inici, el Betis ha fet un gol del no-res. Et volia demanar per la resposta mental de l'equip, després d'haver fet el gran esforç del primer quart d'hora, de trobar-te per darrere el marcador, amb jugadors que... nous fitxatges, jugadors joves... Com ha reaccionat l'equip?
Bueno, es verdad que nuestra entrada al partido ha sido muy buena. Para nosotros es fundamental poner el partido de entrada ya, bueno, a nuestro favor. O sea, que el contrario note dónde está y lo que tiene que hacer para ganarnos. Y yo creo que hemos entrado muy bien. Y es verdad que también que hemos recibido el gol en esa jugada aislada, que, bueno, quizás lo hemos acusado un poco. Nos ha desestabilizado y en los siguientes cinco minutos hemos estado un poco más flojos, pero poco a poco después íbamos llegando, desabríamos bien su defensa y encarábamos bien. Y, bueno, hemos empatado y yo creo que incluso podríamos haber ido ganando al descanso. Y luego el segundo tiempo, a base de insistir, pues le hemos dado la vuelta y, bueno, la verdad es que nos están haciendo goles con pocas llegadas y además golazos, pero bueno, es así, es una cuestión de insistir y creo que el ritmo de juego ha sido alto y eso a nosotros nos beneficia.
Hola, Ernesto, Marta Ramon en directe a RAC1. Abans del partit demanaves que Griezmann entrés més en el joc, que es busqués la vida, que participés més. Avui ha fet el pas endavant que li demanaves al francès, a més tenint en compte l'escenari amb les baixes importants que hi havia a l'atac.
Bueno, tengo que reconocer que hoy era un día importante para él, porque al tener tantas bajas en la delantera y al ser un fichaje, todo el mundo estaba muy pendiente de él y él ha respondido con garantías, se lo ha visto muy metido desde el primer minuto, se desenganchaba desde arriba a la línea de medios para jugar y luego sabemos que tiene un gran desmarque. Y bueno, un poco también la tónica del equipo, yo creo que el equipo ha estado muy bien y él, pues bueno, la verdad es que sabemos que si nuestros jugadores de delante entran en juego con el nivel que tienen, pues tenemos muchas posibilidades de ganar, tanto Griezmann como los demás.
Hola, Ernesto Valverde, aquí en directo para el carrusel de la SER y para el Mogus de SER Cataluña. Hoy 6 canteranos en el equipo titular, entre ellos Carles Pérez, y después ha debutado Ansu Fati. ¿Qué le has visto a Ansu Fati para llevarlo a entrenar el miércoles y hacerlo debutar hoy? ¿Qué tiene de especial?
Pues es un jugador que tiene mucho desparpajo, que tiene velocidad, que corre al espacio, que se enfrenta al uno contra uno... que ya sé que es muy joven, la verdad es que yo creo que es el jugador más joven que he hecho debutar, nunca, pero bueno, de la misma manera que no miramos la edad de los jugadores cuando son mayores, sino nos fijamos en el rendimiento, en él también vemos que nos puede dar un buen rendimiento y por eso le he hecho debutar, porque bueno, pensaba también que en el momento ese Carles Pérez ya estaba un poco más fundido, que también ha hecho un gran partido, y bueno, supongo que cada jugador tiene su momento. En el caso de Carles el año pasado recuerdo que vino a la pretemporada, pero no ha sido como este año, que este año ha estado bastante mejor y se le ve más hecho, y bueno, en el caso de Ansu, pues mira, nos ha sorprendido a todos porque le vemos que tiene cualidades y ha debutado y ya veremos qué pasa en el futuro.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo del Transistor de Onda Cero. El hecho de que todavía el mercado esté abierto hace que muchos piensen que algunas de las decisiones que se toman son en clave de mercado. Rakitic, de hecho, era un jugador intocable, lleva dos suplencias, Rafinha está teniendo continuidad y un buen rendimiento. ¿Estás pensando un poco también en lo que puede pasar en el futuro o vas día a día?
¿Tú crees que un entrenador puede pensar mucho más allá de lo que es el partido que tiene por delante? Yo, vamos, en mi caso no. Solo pienso en el partido que tenemos delante y en la idea que tienes para ganar. La semana pasada Busquets no jugó ni un minuto. Iván jugó los segundos 45 minutos. Hoy ha jugado Busi. Iván, pues bueno, no ha participado y yo he entendido que tenía que ir por otro camino a la hora de los cambios y ya está. No hay mucha historia. Tengo muchos jugadores en unas posiciones, lo cual... Siempre me preguntan, ¿qué es un problema? Digo, pues para mí no es ningún problema, ¿no? Es un problema para el que no juega, pero en fin, en el fondo, pues bueno, tengo jugadores para elegir. Es verdad que la elección es difícil porque son grandes jugadores, pero bueno, también hoy sería estado a un nivel muy alto.
y bueno, ya veremos qué pasa el próximo partido.
Mister, buenas noches. Joan Ballori en directo para el tiempo de juego de la cadena COPE. Al final no has podido contar con Messi. ¿Se puede hablar de recaída de la lesión o simplemente es que no tenía buenas sensaciones él?
No, más lo segundo que lo primero. No pensamos que haya recaído de la lesión, sino que bueno, que todavía refería a alguna pequeña molestia, y en ese sentido ya dijimos que no íbamos a forzar a ningún jugador, tampoco a él. Pues lo que queremos evitar es una recaída en toda regla.
Hola, Ernesto, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca. Se hablaba mucho en la previa, sin Dembélé, sin Suárez, sin Messi, ¿quién podía marcar goles, ¿no? Y hoy el equipo ha marcado 5. ¿Qué te dice este dato? Y si es tan importante que sin la presencia de Messi, pues que todo el mundo se involucre todavía más en el plano goleador.
Hombre, desde luego, para nosotros es fundamental que haya jugadores que se vayan sumando a esa faceta y tengan números y hagan goles. Vamos, el hecho de que, bueno, que Griezmann debute aquí en el Camp Nou en Liga y pueda marcar, ya le da cierta seguridad. Que Carles Pérez haya marcado también, Jordi ya es también habitual que siempre va marcando en la temporada, el hecho de que Arturo, que al final es un jugador que tiene mucha llegada y puede abrir partidos también. Entonces, pues, bueno, para nosotros es importante que cuando fallan jugadores importantes porque pues las lesiones o por cualquier circunstancia, que los que estén pues podamos sacar los partidos adelante, claro.
Aquí, Ernesto, Toni Padilla, el diari Ara. Et volia preguntar per Sergio Busquets, va ser suplent a Bilbao, avui sí. Juga, i és cert que no està bé en el gol del Betis, però després, participació en 3 dels 4 gols, recupera pilotes, recupera la millor versió en la segona part. Què important per tu és tenir la millor versió de Sergio Busquets? Gràcies.
Pues es que es un jugador importante para el equipo. Tiene una presión después de tras pérdida muy rápida, se posiciona muy bien y recupera mucho juego. Y hoy es una muestra más. No sé, yo creo que es que si empezamos a enumerar hoy hay muchos jugadores que han estado muy bien. Entonces, pues él es uno más y estamos contentos por él, claro.
Hola, buenas noches, Ernesto. Felicidades por la victoria, Jordi Blanco de ESPN. El partido de Rafinha puede dar a pensar que es un jugador que se vaya a quedar en el Barça al acabar el mercado.
Hombre, desde luego es un jugador que nos está ayudando mucho. Ya el año pasado lo hizo en momentos determinados. Bueno, sobre todo cuando antes de la lesión y cuando tuvimos determinadas bajas, y él está respondiendo muy bien. Es un jugador que al final entra mucho en juego. Sin ser un delantero específico o un extremo específico, porque es un jugador que siempre juega hacia adentro, es más un media punta, un interior, pues se desenvuelve bien ahí y además pelea mucho, siempre está muy involucrado y tiene un ritmo de juego alto. Pues bueno, ya lo veremos, pero en principio tenemos un partido el sábado y hoy ha jugado muy bien.
Buenas noches, Ernesto. Eugenio Salinas de Radio Bio Bio de Chile. De muy buena fuente sé que Arturo Vidal no quiere irse por ningún motivo del Fútbol Club Barcelona, ni por pasta, como dicen acá, ni por nada. Pero también tenemos la información de que esta semana va a venir el Inter con oferta en dinero. Por
bueno, tú sabes un montón de cosas, ¿eh?
Bueno, es el trabajo que tenemos que hacer.
Muy bien. Pues me alegro porque así me voy enterando un poco, porque no me entero de muchas cosas.
¿Usted le recomendaría al club, tomando ese contexto, que no se desprenda de Arturo Vidal? Él no se quiere ir porque quiere ser campeón de la Champions y cree que con el Barça lo va a conseguir.
Bueno, no sé, hoy cuando hemos tenido ciertas dificultades ha salido, es más, estaba pensando que incluso podía jugar antes, y es un jugador que el año pasado se reveló importante según fue avanzando en la temporada. Lo que pasa es que, claro, todos los jugadores quieren jugar siempre más y todos los jugadores quieren ser titulares, y tengo una nómina de centrocampistas que todos son titulares, y a uno le puso titular la semana pasada y hoy no le he convocado, otro que no jugó hoy ha sido titular, otro me están preguntando por Rakitic, que en fin, y el problema es que mientras el mercado esté abierto me preguntan por todos ellos, entonces vamos a esperar a ver qué ocurre, pero bueno, había hecho un gol, ha estado bien y ya veremos.
Hola, Ernesto, Pau Cosí de Nacional.cat. Jo et volia preguntar per Frenkie de Jong.
A Sant Mamés va jugar de pivot defensiu i avui ha jugat d'interior esquerre. A tu on t'agrada més o on et convenç més?
Bueno, puedo jugar las dos posiciones. Y eso ya me han preguntado aquí más veces. Es verdad que si juega que Busquets en, si juega con Busquets, al final Busi siempre va a ocupar la posición de medio centro porque es más específico que Frenkie. Al final De Jong siempre se descuelga más, se mete más en zonas entre líneas y luego lo que tiene tanto recorrido que te llega bien adelante y atrás. Es verdad que estaba jugando igual de interior izquierda que el perfil igual no es el suyo, pero en el otro lado teníamos a Sergi y bueno, yo creo que ha ido a más durante el partido.
Hola, Mister Ignacio Oliva para Gual.com. Entre el partido de San Mamés y el de hoy había tres cambios apenas en el 11, sin embargo, hoy las sensaciones y evidentemente el resultado también han sido muy distintos. ¿A qué lo achaca? Porque solo había tres cambios, como le digo, no sé si la preparación física se nota más a estas alturas o incluso el hecho de jugar en casa. Gracias.
Y del anterior partido que jugamos con el último de la pretemporada y con el partido de San Mamés, jugaron el mismo 11, ¿no? Y es verdad que el otro día no pudimos sacar el partido adelante, a pesar de que hubo momentos en el partido en el que estuvimos bien y otros que no estuvimos tan bien. Y bueno, el rival el otro día estuvo bien en el primer tiempo, al final parecía que todo estaba abocado al 0-0 y perdimos y yo creo que estamos siguiendo una línea parecida, que a veces no nos sale como nos gustaría, pues sí, pues es así, pero desde luego tenemos que seguir un poco la línea que hemos marcado o que venimos marcando en el partido del Nápoles, en el de hoy, porque pensamos que es la buena.
Última pregunta, Marcelo.
Hola, mister. Aquí, a su izquierda, Marcelo Beckler para Sport Interactivo de Brasil. La respuesta de Griezmann era más o menos lo que esperábamos y el rendimiento de Rafinha y de Carles Pérez nos puede hacer pensar que el Barça no necesita Neymar.
Bueno, lo que nos puede hacer pensar es que nos fijamos en los jugadores que tenemos. En los jugadores que están fuera no nos podemos fijar porque no están aquí. Los jugadores que tenemos aquí son los nuestros. Los que están en otros equipos no podemos saber nada de ellos ni preocuparnos por ellos. Yo soy el entrenador y me preocupo de lo que tengo en el vestuario. Lo demás ya veremos.
Gràcies. L'equip s'entrena demà a 2:15 a la Ciutat Esportiva Joan Campbell.
Doncs Valverde repassant el partit, ha parlat de la intimidació inicial al rival, que això li agradava, del ritme alt que li interessa al Barça, ha repassat també el mercat, ha fet una mirada, diríem, transversal, no s'ha volgut mullar en situacions com la de Rakitic i Rafinha, evidentment tampoc amb la de Neymar, però se'n va content a casa. El Barça ha guanyat per 5-2 al Betis.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Bé, sobre el tema de Griezmann ja n'hem parlat. Només faré una pregunta perquè ha deixat la insinuació la Sònia. El tema de la celebració se'n passa al gol a vegades o no?
En el meu cas sí, però entenc que és una cosa absolutament subjectiva. Ara, per exemple,
però escoltava... Però forma part de la seva personalitat,
clar,
no?
Clar. Escoltava el Costa, que estava encantat, i ja em quadra, perquè al Costa, per exemple, li agraden aquest estil de futbolistes que jo recordo, és molt fan de Dani Alves, doncs és un tipus de futbolista així que... les celebracions del gol, especialment, a mi em grinyolaran, però és una qüestió que...
Tant de bo en faci moltes.
Exacte.
Però això és una anècdota minúscula, no?
Absolutament, sí.
No, el que passa és que, Xavi, que quan hem estat parlant del gol, hem estat parlant en aquell moment, això m'ha cridat a mi l'atenció, m'ha fet reflexionar, més de la celebració que del golaç.
Clar, és que ha fet un golaç... Ha fet un golaç i a mi m'ha deixat mala sensació perquè he pensat, ara això què ve?
Però vaja, això forma part del pack.
Exacte, és a dir, si n'ha de fer 30 de celebracions diferents perquè en fa 30 de gols, doncs...
I estic d'acord que avui és una lectura molt positiva, que ja tindrem temps de parlar d'encaix Messi i Suárez, que el futbol és present... Que
a
ja
mi em preocupa, eh? Ja...
Aquí?
A mi em preocupa, a mi.
Sempre ets optimista i positiu.
A mi que
t'encaix. Aquí li preocupa, aquí, és que no entenc...
A mi el Bernat Soler...
No reconec la veu, no reconec la veu. A tu et preocupa?
L'encaix, sí.
Ah, però ja arribarà això. Avui, no? Vull dir...
Jo crec que avui hem vist una cosa que no sé si la veurem.
És veritat, però no hem passat ni el primer minut de...
Ja.
O sigui, no hem vist Messi, Suárez i Griezmann encara plegats, disfrutem del que hem viscut avui, no? D'aquesta sensació de jugador especial, que ha assumit la responsabilitat, que ha marcat diferències, que ha aprofitat que els altres dos no hi eren, per quan hi ha gent de conviure, d'entrada ja li ha deixat l'encàrrec que el gol li ha ensenyat Messi els entrenaments, o sigui, ell ja... Ell, diríem que sap on es mou,
això
eh?
Això també és confeti, eh? La declaració. Ja,
ja. La foto amb el confeti l'ha penjat ell mateix al seu compte de Twitter.
Que estrany.
Diu, qué bonito es marcar en el Camp Nou, gracias por vuestro apoyo, culés, que brillen nuestros colores.
A mi més que el confeti, sabeu que m'ha impressionat perquè el talent individual jo ja li... És a dir, ja li hem vist tots a l'Atlético i efectivament avui hi ha aquesta circumstància que ni són ni Messi ni Suárez i per tant ho veurem quan siguin aquests altres dos jugadors. Però una cosa que li havia vist en l'Atlético del Madrid i que jo donava per fet que aquí no li veuríem,
sí,
és aquesta mentalitat defensiva quan perd la pilota,
sí, és veritat,
mentre no se li contagi, diríem, el que aquí estem acostumats, aquí veiem els davanters que normalment quan perden la pilota.
Vols dir que no ha estat el cas d'Arda Turan quan ve de l'Atlético?
Exacte, ell de moment no s'ha cansat de córrer, que és un aspecte molt positiu.
Jo també ho crec, això sí. I també crec que el Costa ha fet una bona reflexió respecte als partits de l'any passat sense Messi, tot i que hi havia Suárez, de la sensació que l'equip pressiona més com a col·lectiu. O sigui, torno a dir... Messi el vull veure jugar sempre, però l'equip, des del punt de vista col·lectiu, es fa més... es reparteix més, de manera més proporcional, els esforços. Evidentment que quan hi ha Messi no volem que treballi com els altres. El que hem de trobar són mecanismes que accentuïn l'equilibri de tenir Messi. La pregunta, aleshores, és cal tenir-ne un, cal tenir-ne dos, cal tenir-ne tres? Si Griezmann ve a treballar així, no hi ha problema. Si Suárez s'apunta, no hi ha un problema. Només en pot descansar un. Perquè el Barça Coral el veiem molt reconeixible quan passa això, no? Perquè és molt més fàcil. Tothom s'ha de preocupar del seu espai i de la seva responsabilitat. Quan hi ha Messi, hi ha algú que s'ha de repartir la responsabilitat defensiva de Messi, excepte els esforços seleccionats, que Messi també en fa, eh? Però que l'equip ha de trobar aquest punt de mecanisme, d'equilibri. Però jo tinc la sensació que acabem molt satisfets últimament quan veiem els Barça sense Messi, no? El Barça-Madrid, el Barça-Inter... Més enllà del resultat, eh? Ara parlo del que transmet
el joc,
l'equip, no? I que fa pensar una mica en allò que deia el Borda, que a vegades... hauríem de pensar, i una mica el que dèiem ara de Griezmann, el present i el futur ja...
Tampoc ja assenyalem a Messi per això.
No, justament no. Estic dient que és una alegria veure'l cada dia. Xavi, vaig amb molta cura per intentar que sembli que no assenyalo Messi, perquè no assenyalo Messi.
No, de fet...
El que també és evident que l'equip sense Messi, des del punt de vista col·lectiu, respon
altra,
sempre bé.
Una altra energia.
I aquesta és una evidència que el Barça s'ha de felicitar d'això.
Tot i que la setmana passada tampoc hi era Messi i no vam aconseguir veure aquesta pressió que avui sí que ha funcionat.
És veritat. No és matemàtic. Però sí que és veritat que en el ràtio de partits sense Messi n'hi ha molts que el Barça convenç des de la proposta col·lectiva.
I avui, a més, té una referència nova.
Que es diu Antoine Griezmann. Bé, tema marcat ràpidament. El tema Rakitic ja ha explicat al Xavi que hi haurà una setmana de...
Diguem. La Juve per aquí.
Sí, una setmana de recorregut.
I de fet, Valverde, la pregunta ha estat una estona fent una mena de...
Ha estat més ambigu amb l'entrevista a Movistar. Sí. Recordeu-me com es diu el company de Movistar.
El Ricardo Rossetti.
El Rossetti, que no pas després a la roda de premsa, que ha estat molt més decidit, no?
A la sala de premsa, a mi m'ha fet la sensació que aquí ja se l'havia preparada. Sí. Que ha titubejat més en la de televisió. En qualsevol cas, sembla poc creïble que un jugador que era fonamental per ell temporada passada simplement hagi quedat fora per una qüestió que ha triat altres.
Jo crec que hi haurà dues sortides.
Dues?
Sí.
Arturo Vidal i Rakitic.
Arturo Vidal? Jo crec que Rafinha.
Rafinha, en principi, vaja, és que no... L'única alternativa és que marxi perquè ell mateix vol marxar. Si ell volgués quedar-se com a 18
futbolista...
És que jo
crec que ell ja sap que...
Clar, que tindrà pocs minuts, ell vol minuts ara.
Que vol ser protagonista, que la carrera avança, que aquí serà el cinquè davanter, si és que... És el cinquè davanter.
Rafinha té una proposta de renovació des que es va lesionar i no l'ha volgut firmar.
I també crec que ell voldria marxar al València, però que el tema de la situació social del València deixa el dubte sobre si tornaran a venir a buscar-lo. Però
de tota
que
manera...
Si...
Ui, perdona.
No, simplement que si arriba alguna possibilitat que el convenci, per exemple, des del futbol italià on el coneixen, aquestes dues actuacions per ell, una mica en la línia del que el Borda deia, Sant Mamés, diríem que... el posen al mercat i que si ell té una bona possibilitat, jo crec que ell demanarà de marxar.
A falta d'una setmana perquè es tanqui el mercat, jo no descartaria una renovació estil Denis Suárez. Ell acaba contracte la temporada vinent i ara mateix si apareix una oferta de traspàs, òbviament, tant el jugador com el Barça hi estaran interessats, yeah, però tenint si en compte sessió, els problemes que tenen, clar, una sessió al Barça no li surt a compte,
yeah,
i potser el futbolista accepta...
Aquesta és una alternativa.
Renovar un any més, estil, ja et dic, Denis, simplement perquè l'estiu vinent el Barça pugui encara guanyar algun... alguns diners per ell.
I el tema Arturo Vidal...
has vist el periodista? No, has vist el company
Xavier? No l'has sentit, el periodista?
Sí, sí, sí.
Té bona font i que no se'n vol anar, eh?
Té, fa la sensació que té la font, no?
Que es diu Arturo i Vidal.
Jo també el veig. Jo el veig dins, eh? Arturo Vidal no el veig fora, perquè crec que és un jugador que assumeix bastant... Al principi, quan va arribar, feia males cares, però un cop va adonar-se'n de la realitat, jo crec que és un jugador que assumeix bastant bé el seu rol i ell, a més, està convençut que acabarà jugant a les semifinals de la Champions. Doncs, bueno,
és possible.
Però, home, si l'Inter ve amb una milionada, ara, que ho dubto, també, però si ve amb una milionada, a l'Inter ja...
Conte, que va jugar amb ell 3 anys a la Juventus.
Sí, jo crec que si el Barça...
pot... el va entrenar.
O sigui, el Barça necessita fer espai a la zona de mig camp, no? Un, és obligatori. Dos... com dieu, pot dependre de l'oferta. I després hi ha el tema Rafinha, que ja us el vinculo amb el tema dels joves i els plans que pot haver-hi amb Carles Pérez, si és que n'hi pot haver. Què en penseu?
Jo avui, ara faré de tribunero, però veient el partit de Carles Pérez, crec que molt culer avui pot haver allunyat del seu cap la idea Neymar. De Neymar.
Ho dic perquè el quart davanter seria Dembélé. Jo, el cas Neymar l'aparco, el poso en un racó, però si Rafinha se'n va, el cinquè davanter el necessitarem.
Sí, la figura de Malcolm l'any passat, que va tenir molt pocs minuts i que semblava encongit quan sortia. Carles Pérez, de moment, aquesta sensació no l'hem tinguda. Ha aprofitat força bé, o per no dir molt bé, els minuts que ha tingut.
Se li pot mantenir el dorsal del filial, no?
Sí, perquè jugui al filial.
Però se li pot... però es pot fer... O sigui, la pregunta és, pot visualitzar una aposta més sòlida, més enllà que tingui el dorsal del filial?
Un cop s'acabi el mercat, no?
És que si el mercat acaba tal com està, és a dir, si el Barça no fitxa Neymar, jo crec que no vindrà cap altre davanter, i aleshores sí, Carles Pérez haurà de ser l'aposta, perquè és que en tindràs 4 de molt bons... Però el cinquè davanter ha de ser el jugador del filial, perquè vegades, no, ni més.
A vegades, sobretot al principi, ha semblat que en la seva alineació avui i fins i tot en el debut de Fati hi havia un missatge de l'entrenador. No sé si hi és, això és pura especulació. Però...
Quin missatge?
El de que si arriba algun altre jugador com Neymar, taparà la progressió d'aquests. I jo avui, Valverde, això és pura especulació, insisteixo, però jo crec que avui Valverde ha fet en plenitud...
Tampoc tenia més possibilitats.
No n'hi havia més de possibilitats. Sí, però pues, segurament el mateix Valverde, en una altra circumstància com aquesta, exigits després d'una derrota,
potser
hagués agafat una opció molt més conservadora.
O Alba d'extrema esquerra com ha acabat.
Ah, exacte.
Crec que ho ha dit el Bernat durant la transmissió, que Valverde està certament desconegut, perquè des que ha començat la temporada... es dedica a trencar esquemes un partit rere l'altre.
La suplència de Rakitic,
que era un jugador fonamental per ell. És veritat que jo crec que aquí hi ha un context de mercat, però en qualsevol cas, la setmana passada ens va sorprendre amb el mig del camp i encara aquests últims dies, quan Carles Pérez era l'únic davanter que podia jugar, diríem, en aquesta posició, tots imaginaven que potser a última hora podia fer alguna variació per no trencar jerarquies i, per exemple,
centrar
Arturo Vidal de fals nou. Sí, sí, exacte.
Però tu, de veritat, sí. O sigui, pensaves que encara faria enrere? Jo crec que avui estava molt obligat.
Sí, sí, doncs a mi m'ha sorprès com a la Sònia.
A mi també.
I tant com sorpresa, no descartava la possibilitat que el Timora veiés això. Doncs un Sergi Roberto, Rafinha i Griezmann al davant.
També crec que ell, des que Carles Pérez va aparèixer ahir per a l'últim partit de la temporada passada, és un jugador que ell li ha pessigat la consciència. Vull dir, i l'aposta per la pretemporada, els gols d'aquell partit, no? Un partit de girada americana,
Kobe.
No?
Vissel Kobe.
És a dir, ell ha anat fent passets, ara ho ha dit, és un jugador que s'ha fet més aquest any, que l'any passat va participar poc. Jo tenia bastant clar que l'aposta anava per aquí. I també crec, no sé si, com diu el Jordi, té una part estratègica de dir no necessitem Neymar, però a mi, si la té, m'agrada molt que Valverde vulgui barrejar, insisteixo, actors secundaris amb primeres estrelles.
Doncs si és una aposta, per què no li donem dorsal del primer equip?
Això és el que, sí, això és el que preguntava jo i el que he fet a les conclusions.
Però, home, això podria perjudicar-lo en el sentit que si queda fora de convocatòries no pot baixar Joan Martínez, que a mi no em sembla tan greu.
Valverde, que ja li dones la importància que jo crec que ha de tenir un jugador al primer equip, és que si confies en ell i consideres que forma part de la dinàmica, primer equip, i si ha de jugar bé, molt bé, i si poc, també.
Si és el cinquè,
clar,
ha de tenir fitxar el primer equip. Si és el cinquè,
si tu hi creus i el poses quan el necessites, si és el cinquè davant del Barça, l'any passat Malcom quins minuts tenia? No en tenia.
Malcom va quedar fora de moltes convocatòries.
És que possiblement no hi confiava, eh?
Sí, però és que Carles Pérez, quan torni Messi Suárez, hi confiarà quan tingui lesions o quan siguin partits de perfilar.
Quan això no passi, que jugui amb el filial i tingui ritme de competició. L'Alanyà ho va fer l'any passat i li va anar prou bé.
Però no podem jugar a segona B i a primera divisió. Si és un jugador estable al primer equip, jo no el veig a segona B.
Però quina és la necessitat de fer-li fitxa?
Com a cinquè davanter. Donar-li el rol de jugador del primer equip.
Aquest rol el pot tenir igualment.
Total.
Sí, però a vegades amb les maneres de fer, jo crec que demostra si és aposta o simplement és un mes per fer número.
Home, una titularitat avui en un partit com aquest el Lliga a l'estadi ja és un missatge, ja és una manera de fer.
Bé, ja veurem. Jo no sé si és aquesta, però que ha d'haver-hi una visualització, si és el cinquè davanter, de dir aquest jugador és del primer equip, entrena amb el primer equip i juga amb el primer equip. Si algun dia no juga i el vol García Pimienta pel Barça B, perfecte, però no és Abel Ruiz. O no és Riqui Puig, fins i tot, eh? O sigui, jo tinc la sensació que s'ha visualitzat molt més l'ascens de Riqui Puig al primer equip que el de Carles Pérez, i tenen tots dos dorsal al primer equip. O sigui, jo crec que aquí a Valverde el reforça la idea de tenir un actor secundari a la davantera que tingui tant rendiment com tot el que ha produït avui Carles Pérez. I abans d'anar al laboratori, el tema Ansu, què us ha semblat? Això tindrà continuïtat o és una aposta, com deia el Costa, per dir-li tranquil que hi comptes?
Jo pensava que avui era una qüestió de circumstàncies, és a dir, que havia entrat a la convocatòria bàsicament perquè és que no tens més davanters i que fins i tot un gest cap a la galeria després d'haver estat molt criticat per no...
Posar-se una medalleta.
Però el que li he sentit a la roda de premsa m'ha sorprès perquè... Valverde acostuma a rebaixar expectatives, ho ha fet amb el mateix Griezmann, ho ha fet, ha estat bé, igual que els altres davanters, i en canvi amb Ansu Fati les seves paraules, és a dir, que era molt fàcil justificar els seus minuts. Mira, és que tenim com estàvem a la infermeria, avui havia de jugar, però el seu equip és el juvenil o el filial, quan ho considerin. I, en canvi, ell ha arribat a dir que l'ha sorprès aquesta setmana.
Quan el definia, a mi m'ha fet pensar en Iñaki Williams, que és un jugador que amb 20 anys, força més gran, va fer debutar Valverde.
Jo crec que ha tingut un impacte amb Valverde i veurem què passa a les pròximes jornades.
I jo crec que un impacte també amb els seus companys, perquè com l'han acomiadat quan ha acabat, i ara les paraules de Jordi Alba, que ha acabat dient, bé, el conec de fa molt poc, perquè l'ha elogiat moltíssim, tampoc és normal.
La millor dedicatòria, però, ve de Leo Messi, que a Instagram penja una abraçada amb Ansu Fati, i diu, gran partido de todos, però amb la fotografia d'en Fati, per tant, record.
Doncs sí, un jugador que ha entrat bé al vestidor del primer equip. Ràpidament, al laboratori, Carles, les participacions de Griezmann, com ha acabat això?
Doncs ha acabat amb 69 intervencions, 42 a la primera part, 27 a la segona, per tant s'han normalitzat, diríem. Jo crec que el que ha estat fora del normal ha estat el primer quart.
Clar, també el 4-1 ell ja ha baixat una miqueta a la marxa i és normal que hagi participat menys i que s'hagi relativitzat més.
Home, perquè tenim en compte simplement que la segona part Griezmann toca 27 vegades la pilota en 45 minuts, Ansu Fati amb 13 n'ha tocat 20. Vull dir que també moltes participacions de Ansu.
Marc, qui ha guanyat el repte avui?
Avui l'ha guanyat Carles Pérez, que ha rematat 4 vegades, en canvi Rafinha només 2.
Jaume, s'ha encertat això?
No, la gent havia votat més que xutaria Rafinha amb un 60%.
I per acabar, votació, el millor del partit?
Vinga, Jaume, comencem. Bernat Soler.
Griezmann.
Griezmann. Ricard.
Griezmann.
Marta i Sònia.
Griezmann.
Xavi Campos.
Griezmann.
Vicepresident Borda.
Griezmann.
Sònia Gelmà.
Griezmann.
Albert Mora.
Carles Pérez.
Carles i Marc al laboratori.
Griezmann.
I Bernat Coll i Jaume Ramon.
Griezmann.
Doncs Griezmann és el campió, també ho és per l'audiència. En segona posició Carles Pérez i en tercera Sergio Busquets.
Podem sentir Carles Pérez, Albert?
Sí, un segon.
Doncs espera, publicitat i te'l sentim.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan. L'operació ha anat molt bé.
Però abans de tot, infermera, i el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Doncs com havíem promès, així se sent Carles Pérez.
Com dic sempre, jo estic aquí per ajudar l'equip, per fer el que em digui el míster i per fer-ho el millor possible.
Recordo que ahir em vas dir, jo sóc un jugador que agafo la pilota, miro porteria i el míster em diu, ho he de fer. I avui ho has tingut claríssim. La sensació és que has anat de menys a més al partit, que a poc t'has anat sentint amb més confiança.
Sí, bueno, com sempre, evidentment, debutar o jugar al Camp Nou de titular impacta quan vens de baix i ets també de la casa, però bueno, m'he sentit incòmode de més a menys, com tu dius, i la veritat que bueno, molt content per com ha anat el partit, per la victòria, i aquí som en minuts.
Explica'ns com has viscut la jugada del gol. 5 minuts abans havies tingut una ocasió, t'havia caigut a la dreta, però després, quan t'ha caigut a l'esquerra, aquesta conducció en horitzontal, què t'ha passat pel cap? O són d'aquells moments en què gairebé no penses, només tens la porteria al cap?
No, la veritat que és un moment que no penses què fer, són instants, i bueno, he tingut bueno, la sort que el Nelson m'ha vessat i he fet un bon control i tal, he vist el lloc, he vist la oportunitat de poder marcar i bueno, celebrar-ho amb l'afició, el primer gol en aquest camp, i molt feliç.
Les paraules de Carles Pérez a Barça TV.